Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Ajuntament de l'Escala i Comissió de Carnaval decideixen suspendre l'edició d'aquest any del Carnaval per l'alt risc de contagi de la sisena onada de pandèmia, especialment en aquestes setmanes de gener i quan entrem a febrer, que és l'època en què les colles treballen intensament en la construcció de les carrosses. La intenció és no deixar passar l'any, la intenció és poder recuperar la rua el mes de juny. És el titular d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'avui. El que sí que celebrarà enguany en l'època que li correspon és la Vila del Llibre, que el mes de març vinent recupera el seu mes natural. Serà l'11, 12 i 13 de març, quarta edició, amb autors com Rafael Nadal, Joan Francesc Mira o David Castillo. Remeten les glaçades dels últims dies, però la situació anticiclònica s'allargarà almenys fins a finals de gener. Ha estat un episodi com a mínim peculiar, sobretot per la successió de 4 dies consecutius de glaçada i el contrast tèrmic amb les hores de més insolació. Salvador Simón, banquer de professió i amant del tennis de taula, és l'únic àrbitre internacional de tennis de taula de la comarca de l'Alt Empordà. Va començar com a jugador, el 87 debutava com a àrbitre i el 2001 aconseguia el títol internacional, una distinció que l'ha portat a visitar molts indrets del món. Agenda d'activitats, recordant que avui hi ha vacunació massiva a la sala polivalent de 5 a 7. A les 4 s'engegava amb cites prèvies. Des d'ara, des de les 5 i fins a les 7, sense necessitat de cita prèvia. El temps amb Sergi Corral completarà l'informatiu d'avui, que hem tingut alguna novetat en forma d'humitat i presència d'algun núvol a primera hora del dia. S'ha de tornar a repetir aquesta situació cap al vespre i nit. Demà, novetat més important, a partir del migdia i tarda, entrada de tramuntaneta. Us deixem ara amb el Far, continuació d'aquest programa de Mar de Catalunya, segona hora, que passarà per un espai en profunditat amb Miquel Brull, patró major de la confraria de la Cala i patró d'una barca d'encerclament. La cançó marinera, a càrrec de Josep Lluís Vidal, i el preu del peix, avui connectant amb Llançà, amb el patró major de la confraria de pescadors de Llançà, Jordi Fulcarà, acabaran de completar el programa. A les 6, l'actualitat local i just després els llibres, els oficis del llibre, que avui té com a convidat el director, o el que havia estat director fins a finals de 2021, del Gremi d'Editors en Llengua. A partir de les 7, l'informatiu d'àmbit nacional, el Next Vespre, que condueix l'Ali Giné, amb Montse Manent a la redacció i locució, també amb Juanjo López al control tècnic. A partir de les 8, els musicals, que els dimecres passen pel Sound System i el Chelsea Hotel. A partir de les 10, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera i l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Isabel González.
Vinga, va, segona hora, 5 i 4 minuts de la tarda. Veureu que aquesta segona hora que hem preparat, mira, és casualitat també, però a l'inici està molt enfocada amb els taurons. I és que de seguida parlarem amb la gent de Stop Finning, aquesta iniciativa ciutadana que va sorgir doncs ja fa un parell d'anyets, però que aquí al Far en parlàvem ara fa uns mesos. Era una iniciativa ciutadana que intentava comentava, doncs, obtenir 1 milió de signatures per demanar que s'acabés amb la comercialització de les aletes dels taurons. Comercialització, bé, la pràctica en si, a Europa està prohibida des del 2003, però la seva comercialització no. Són aquelles coses estranyes que a dia d'avui, encara que sembli estrany, passen. De seguida en parlarem, com deia. Abans, però, i lligant-ho tot, perquè aquí ja sabeu que al FAR ens agrada lligar-ho tot i ho aconseguim, i ho fem força bé, doncs que sapigueu que des d'ahir la gent de Fit Planet, amb la qual també n'hem parlat ja alguna vegada, que ens l'ha portat el nostre company, Levan Fernández, alguna entrevista amb ells, que és aquella marca de roba esportiva que és sostenible, perquè es fa amb material reciclat com les ampolles de plàstic, doncs just ahir treia una nova col·lecció, un nou conjunt de roba que es diu Shark. Aquesta col·lecció de roba està fabricada amb 22 ampolles de plàstic i, a més, els fons que recaptin aniran destinats a ajudar una ONG, la Shark Med, que és una ONG que també recapta diners, que doncs ajuda i promouen la conservació del tauró al Mediterrani, una espècie, un animal que doncs potser no se'n fa prou divulgació, però en moltes de les seves espècies estan en perill d'extinció. En tot cas, que us sapigueu que aquesta gent, Fit Planet, ha tret un conjunt de roba nou, Shark, que ha fabricada com això, el que deia, 22 ampolles de plàstic, i que si voleu donar-hi un cop d'ull, feu-ho, que a més doncs ajudareu a una ONG que treballa aquí al Mediterrani. En tot cas, ja ho dic, segona hora molt, molt de taurons. Esperem que ens acompanyeu. Som-hi.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
I amb aquesta marxa comencem aquesta entrevista. Us deia, us ho explicava ara fa poquets minuts. Hi ha la iniciativa que es va començar ara fa 2 anys de Stop Finning, una iniciativa que es marcava el repte d'aconseguir 1 milió de signatures doncs arreu d'Europa, perquè són diferents països que intervenen i que prenen part. En vam parlar fa uns mesos amb la gent d'una de les entitats, una de les ONGs que també hi participaven, que també estaven fent aquesta divulgació de la problemàtica, de la pràctica del finning. S'acabava el termini per presentar les votacions aquest 31 de gener, i a principis de setmana, de fet, encara no s'havia arribat al milió, però finalment s'ha aconseguit doncs arribar a aquest topall que s'havien marcat, no que s'havien marcat, sinó que era necessari per continuar treballant en aquest sentit, i nosaltres avui doncs ens en volem fer ressò. Es por eso que a esta hora de la tarde saludamos a Silvia Jiménez. Silvia Jiménez es voluntaria del equipo español que está llevando a cabo toda la divulgación de la práctica del finning. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Isabel?
Pues mira, la verdad es que contentos de poder explicar lo que ahora vamos a explicar. Recuerdo, yo era el mes de abril cuando entrevistábamos a Mónica Alonso porque se había abierto esta iniciativa ciudadana para pedir la prohibición del comercio de aletas de tiburón en Europa, y nos contaba pues que se necesitaba llegar al millón de firmas. A principios de semana, recordando que teníamos tiempo pues hasta finales de este mes, recordaba yo un poquito cómo estaba la cosa y veía que faltaba, todavía no se había llegado, pero hoy miércoles ya podemos decir que el millón de firmas es una realidad. Por lo tanto, Silvia, no podríamos empezar de mejor manera esta entrevista, ¿eh? Enhorabuena.
Gracias, sí, la verdad es que estamos como locos, estamos locos de contentos. Si nos dicen que vamos a conseguir el millón de firmas hace un mes o hace un mes y medio, de verdad que no nos lo creemos. Ha sido una carrera contrarreloj en el último momento y nada, bueno, pues estamos súper, súper contentos.
La verdad es que supongo que al final cuesta movilizar un volumen de gente tan grande, porque no sé si ha pasado en este caso, pero normalmente lo que pasa es que cuando se abren este tipo de iniciativas, pues ves que la respuesta de la gente es muy positiva, ¿no? Pero luego cuando ya lleva un tiempo en abierto, pues la gente como que se olvida un poquitín, cuesta más de animar y de concienciar. Y claro, el sprint final, porque acababa ahora, a finales de mes, sino
sí,
el 31, ¿verdad?
¿No?
Claro, pues entiendo que el sprint final ha debido de ser allá. Vamos, que nos queda, lo tenemos a tocar, pero todavía no lo tenemos. Ha costado, supongo.
Sí, ha costado muchísimo esta iniciativa. Primero porque, bueno, se puso en marcha apenas unos meses antes de empezar todo el tema de la pandemia. Entonces, bueno, pues la pandemia nos frenó en seco. Bueno, la gente tenía la cabeza en otras cosas, como es lógico, y nos ha costado mucho llegar a la gente. Eso por un lado. Por otro lado, los tiburones no son animales que despierten una simpatía de primeras, ¿no? Hay que explicar la importancia que tienen, hemos tenido que hacer una campaña muy divulgativa, ¿no? Contando muchas cosas de los tiburones y de sus problemas para que la gente pues empatice con estos animales. Y luego también que, bueno, la propia iniciativa era muy complicada. Reunir 1 millón de votos en toda la Unión Europea es muy complicada, pero además 7 países tenían que alcanzar un mínimo de votos para que se viese que esta propuesta era algo generalizado dentro de todos los países de la Unión. Entonces, bueno, se tenían que cumplir muchos requisitos y, bueno, los 7 países los conseguimos hace un par de semanas. Yo creo que ya éramos 7 países y esta última semana pues se han unido pues gente de mucho peso mediático y hemos conseguido llegar en el último momento al 1 millón de firmas, o sea que estamos locos de contentos.
Y no es para menos. Mira, Silvia, ahora lo apuntabas tú, supongo que la parte de concienciación en una campaña que tiene pues como protagonistas los tiburones no debe ser fácil, y es que lo decías, se ha creado como mucho mito alrededor de los tiburones. Cuéntanos realmente ¿qué tipo de campaña de concienciación y de información habéis dado acerca de los tiburones? Porque son animales que tienen una importancia clave también en el bienestar del medio ambiente.
Eso es. El problema de los tiburones, también de otros muchos animales marinos, es el desconocimiento. La verdad es que, por ejemplo, en España vivimos rodeados de mar y apenas conocemos a sus habitantes ni sabemos la importancia que tienen. En el caso de los tiburones, además, tienen muy mala prensa, ¿no? Hay muy poquitos ataques al año, pero cada vez que hay un ataque, los medios se vuelcan en contar lo duro que ha sido. Y entonces, bueno, pues la gente les tiene bastante miedo y bueno, pues no les tiene mucha simpatía. Entonces, ha sido muy complicado comunicar eso. Hemos hecho mucho hincapié, sobre todo, en que la gente entienda que los tiburones son esenciales en los ecosistemas marinos. Hay estudios que avalan que cuando los tiburones desaparecen de ciertas zonas, de un arrecife, por ejemplo, la biodiversidad disminuye y se ve gravemente afectada. Si eliminamos a los tiburones de nuestros océanos, los animales que están por debajo en la cadena trófica van a sufrir las consecuencias de que no haya este depredador, porque los animales que están inmediatamente por debajo, pues se harán más grandes esas comunidades y los que están por debajo de ese escalón intermedio, pues lógicamente irán desapareciendo porque tendrán muchos más depredadores. Además, bueno, pues los tiburones ejercen un papel fundamental porque eliminan muchos animales que están enfermos, también pues limpian los océanos de animales que mueren. Entonces, bueno, pues el papel es fundamental y la verdad es que no se les tiene casi nunca en cuenta, ¿no? Desde hace muchos años estamos teniendo muchos problemas en temas de conservación porque no hay la suficiente implicación con los tiburones. Entonces, bueno, además de estar contentos porque hemos conseguido el 1 millón de firmas y porque se va a poner en la agenda de la Unión Europea el tratar este problema del comercio de la aleta. También estamos muy contentos porque hemos llegado a muchísima gente, porque la gente no sabía nada de los tiburones. De verdad que no sabéis cuánta gente nos ha preguntado, pero ¿de verdad hay tiburones en nuestra
Claro,
casa?
Eso te iba a preguntar yo, Silvia. ¿Qué feedback habéis recibido de la gente cuando explicáis todo eso?
Sobre todo nos han preguntado muchísimo. Ha despertado la iniciativa muchísimo interés en colegios, en institutos, en universidades. La verdad es que estamos encantados por eso, porque la gente está muy interesada por el tema. Ya te digo, la gente ni siquiera sabe que hay tiburones en nuestras costas. Mucha gente come tiburón sin saberlo. Aquí en España pues se come cazón, se come tintorera, hay pinta roja, por ejemplo. Hay muchos tiburones que se comen y la gente ni siquiera sabe que hay algunos de ellos pues que están en peligro. Por ejemplo, el marrajo se ha podido comprar hasta hace muy poquito en las pescaderías. Este año, bueno, pues por suerte no se comercializa con él porque está en un estado muy grave de protección. Pero hasta hace muy poco se podía comprar tranquilamente en las pescaderías y también comer en los menús de los restaurantes. Entonces, bueno, pues a la gente le sorprende muchísimo esto y bueno, también pues eso, que no sabían que España y otros países europeos participaban muy activamente del negocio de la exportación de tiburones y también del comercio de la aleta. Entonces, bueno, pues la gente no lo sabía, nos suena como lejano, nos suena todo como un problema de los asiáticos, pero no, Europa es cómplice de esta masacre de tiburones porque está, bueno, pues favoreciendo el comercio a través de su territorio.
Hagamos incidencia en eso porque precisamente la iniciativa ciudadana pues es para pedir la prohibición del comercio de aleta de tiburón en Europa. La práctica es conocida como el finning. ¿No es una práctica prohibida en Europa desde 2003?
Sí, eso es. La práctica en sí está prohibida en Europa desde 2003, tanto para nuestros barcos en todo el mundo como para cualquier barco dentro de nuestras aguas, ¿vale? No se puede practicar el finning. El finning es una práctica totalmente cruel, no sé si has visto alguna de las imágenes. Se sube al animal a bordo vivo, se le cortan las aletas y se le devuelve vivo al mar donde se ahoga y bueno, pues muere ahogado o desangrado. Es una práctica terrible, además de un desperdicio del recurso pesquero, porque al final, bueno, pues están matando un tiburón que pesa muchísimos kilos solamente para utilizar un porcentaje muy pequeño de su cuerpo. Entonces, esa práctica está prohibida en Europa desde 2003. Además, en 2013, para corregir ciertas irregularidades, se añadió una pequeña, bueno, pues un anexo a la ley existente que decía que tenían que desembarcar los cuerpos enteros con las aletas adheridas de forma natural.
De forma natural,
¿vale?
Sí.
Para controlar que no hubiese más tiburones, o sea, más aletas que tiburones, ¿no? Para controlar esa especie. El problema es que se dejó en el aire el tema del comercio. El comercio está permitido en Europa. Entonces, el problema es que, bueno, pues ese comercio primero hace que los tiburones sigan siendo objetivo, aunque su carne no tenga apenas valor en la lonja por muy, muy, muy poco dinero. Y por otro lado también el comercio de aletas de tiburón hace que se perpetúe el finning en los países en los que aún está permitido. Porque si nosotros seguimos demandando aletas y seguimos exportándolas al mercado asiático, hay países que van a seguir practicando el finning y vendiéndonos esas aletas, ¿vale? Y traficando comerciando con estas aletas. Y también hay otro problema, y es que no se puede controlar de qué animal procede la aleta una vez está separada del cuerpo. Entonces, bueno, pues se han encontrado cargamentos de aletas, que en principio eran aletas legales, y una vez hechos estudios de ADN, se ha visto que muchas de las especies de tiburones, bueno, de las aletas que hay en esos cargamentos, pertenecen a especies que están protegidas por el convenio CITES y también especies que están en peligro por la UICN. Entonces, como no hay forma de controlar eso, pues al final lo que pasa es que si no prohíbes el comercio,
claro,
pues,
echa la ley, echa la trampa también.
Cabida a que se cometan esas irregularidades que además en el mar son tan difíciles de controlar.
Claro, es que al final es como una ley hecha a medias, ¿no? Falta también una parte esencial como es el comercio, que si no lo acabas prohibiendo, pues no sirve para nada tampoco lo demás.
Eso es, por eso nosotros incidimos tanto en esto, porque al final, si hay demanda, hay práctica de finning, la va a seguir habiendo en todos los países que puedan. Nos consta que lo hay, es muy difícil de demostrar, pero nos consta que lo hay y nos consta que se trafica con aletas de especies protegidas, porque en estudios que se han hecho en los mercados en China, sobre todo en Hong Kong, se han hecho estudios de ADN de las aletas que tienen a la venta y muchas pertenecen a especies protegidas que están en grave peligro de extinción, como el tiburón martillo, el tiburón sedoso, tiburones pues que no se deberían pescar de ninguna manera.
Lamentable todo. No sé si por parte de la Administración, después de esta iniciativa, habéis recibido algún tipo de input o habéis conseguido que os escuchen, que os digan alguna cosa, que cuál es la situación.
Bueno, ahora nos queda un trabajo bastante arduo que por delante. Vale, hemos conseguido 1 millón de firmas y hemos dejado claro que los ciudadanos europeos quieren que se cambie la ley. Pero ahora nos queda convencer al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea. Ahora, una vez he recogido todos los votos, la Comisión Europea tiene que hacer un estudio de nuestra propuesta. Y ellos deciden si lo proponen al Parlamento Europeo o no. Si lo proponen al Parlamento, pues se debatirá, se votará y si sigue adelante se procederá con el cambio legislativo. La Comisión estudia la propuesta y luego lo tienen que ratificar el Consejo, ¿vale? Que sería como nuestro Senado, ¿no? Tiene que pasar, digamos, por dos cámaras para que se proceda al cambio legislativo. Es el cauce normal, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora los voluntarios y las organizaciones que hemos trabajado en esta iniciativa, lo que tenemos es que ponernos a contactar a todos los eurodiputados. Son 705 eurodiputados, creo que son 54 españoles, y bueno, pues tenemos que hablarles de nuestra propuesta, explicarle nuestra propuesta y convencerles pues de que en un posible caso de que haya una votación, pues voten a favor de cambiar la legislación.
Madre mía, Silvia, solo escucharte, claro, es que parece mentira que para algo que lo escuchas, lo explicas y es de sentido común, ¿no? Que se pare ya este tipo de maltrato animal, de comercio y de todo. Entonces, claro, parece broma que para que se ajuste una cosa que es lo más normal del mundo, haya que pasar todo, o sea, se tenga que hacer todo este proceso, sí, que al final son procesos larguísimos que parece que estén hechos expresamente para quien los está impulsando se canse y lo deje estar.
Claro, es un proceso muy, muy, muy complicado y que requiere muchos, vamos, para mí, yo creo que son demasiados votos y demasiados pasos, pero es la única forma que tenemos los ciudadanos de plantar una ley encima de la mesa y poner algo en la agenda de la Unión Europea, de hacer una propuesta de cambio legislativo. Es la única herramienta que hay y por eso es la que hemos decidido llevar adelante. Entonces, bueno, pues sí, requiere mucho esfuerzo, pero bueno, es la única forma de que nos oigan y nos tengan que escuchar por lo menos y estudiar, ¿no?, lo que proponemos.
Desde aquí, pues ya te lo digo, todo nuestro apoyo, porque también en este sentido los medios de comunicación tenemos un papel clave de saber sí, divulgar y difundir aquello que es necesario que sea escuchado. Por lo tanto, contar con nosotros como medios de comunicación, porque también es un medio de presión, no solo la ciudadana, sino también a través de nosotros. Déjame apuntar, Silvia, que no está de más decir que aunque ya habéis conseguido 1 millón de firmas, quien aún no lo haya hecho y lo quiera hacer, lo puede seguir haciendo hasta el día 31, ¿eh? Que cuantas más firmas mejor, porque al final los números nos avalan.
Eso es, necesitamos seguir recogiendo firmas hasta el día 31 y necesitamos hacer muchísima difusión para que haya declaraciones de apoyo importantes que vayan a avalar nuestra propuesta. Cuantas más firmas, más fuerte se va a hacer nuestra voz en el Parlamento Europeo y bueno, pues es lo que tenemos que conseguir en esta semanita que nos queda, es conseguir el máximo de apoyos posible. Uh-huh. Y si me permites también quería dar las gracias a todos los que han firmado, que son muchos, a todos los que nos habéis ayudado con la difusión, todos los medios de comunicación, toda la gente de redes sociales que se ha volcado con la iniciativa y, por supuesto, a todos los voluntarios que se han metido un trabajazo durante 2 años seguidos. ¿Quién no sabe si todavía lo que les queda por delante a los pobres?
Sí, sí, la verdad es que sí. Desde aquí, Silvia, agradeceros a vosotros por todo el trabajazo hecho. Simplemente a añadir, quien nos esté escuchando, ¿cómo se puede firmar? ¿Qué deben hacer?
Vale, bueno, si quieren pueden entrar en cualquier red social, poner esto, Finning, y si no, en la página oficial, que la tengo por aquí, es stop-finning-eu.org. Uh-huh. En la página de inicio hay un cartelito que pone vota ahora, y nada, simplemente votan. Van a la página de la Unión Europea y simplemente poniendo la nacionalidad y el nombre, el apellido y el DNI. Con eso ya ejercen, bueno, hacen el voto efectivo, digamos, la firma efectiva. Y también quiero decir que esto no es, o sea, que es un voto de verdad, que cuenta, es un derecho similar al voto, ¿vale? Tú uh-huh. haces una firma y expresas tu opinión de forma oficial, me refiero. O sea, que esos datos no van a ningún otro sitio, solamente van a la Unión Europea, que tiene constancia de que tú has apoyado esta iniciativa con tu firma.
Uh-huh. Perfecto, queda dicho. Pues nada, Silvia, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernoslo explicado. Muchísimas gracias por todo el trabajazo. Ánimo por lo que os viene también por delante, y contar con nosotros si necesitáis alguna cosa de ahora en adelante, porque el proceso será largo, pero cuando se hace acompañado, pues se hace más llevadero. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias, Isabel. Que tengas buena tarde.
Igualmente.
Navega amb el far.
Vinga, seguim fent camí cap a les 6 de la tarda. Abans, però, ens volem aturar a xerrar amb un dels sectors que té veu, evidentment, en aquest programa, com és el sector de la pesquera, els pescadors. I és que en venim parlant bastament des de ja fa mesos, però estan en una situació complicada per diversos motius, amb l'arrossegament en el punt de mira, però malauradament doncs no és l'única problemàtica a la que s'hi ha d'afrontar aquest 2022 al sector pesquer. Moltes zones del nostre país ja han començat vedes, d'altres ho fan aquesta mateixa setmana. De fet, divendres l'arrossegament d'aquí, de la zona de Girona, barcelonès, també el comença. Per tant, tindrem aquesta aturada biològica que enguany, de fet, ho parlàvem dilluns amb l'Antoni Marzó des de la confraria d'Arenys de Mar. Enguany és de 2 mesos i mig. 2 mesos i mig, per tant, ens n'aniríem ja cap a l'abril. Mai s'ha fet una aturada biològica tan llarga. Això també respon a la voluntat de complir amb el nou reglament plurianual i amb aquesta nova reducció de jornades de pesca que se'ls imposa des d'Europa amb el vistiplau del govern de l'Estat espanyol. En tot cas, aprofitant que l'encerclament de Tarragona va iniciar també doncs aquesta aturada biològica, la veda, avui el que hem volgut fer és convidar-los, perquè de l'encerclament també hi ha moltíssimes coses a parlar. També tenien problemes actuals a resoldre, i és això el que volem fer, a part d'una radiografia de l'estat del sector, i que ens ho expliquin. Per fer-ho, marxem de nou a l'Ametlla de Mar, a la Cala, perquè, Laia, si no, el balanç que fan d'aquesta temporada és que ha estat molt irregular, no?
Doncs sí, el sector de l'encerclament fa temps que podríem dir que està en crisi, però enguany s'ha fet encara més evident aquesta irregularitat de les captures, una irregularitat que els pescadors apunten que un dels motius és l'excés de tonyines a la costa. Descobrim com està aquest sector amb el patró major de la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar i també patró d'una barca d'encerclament, Miquel Brull. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Abans de parlar més en profunditat sobre aquest sector, i ja que estem a primers d'any, preguntar-li com ha anat en general el 2021 a la confraria de pescadors de la Cala. Ha estat un any bo?
Jo penso que sí. Ahir mateix vam mirar els números i estem per damunt de l'any 2019, que diríem que fos al començament de l'any anterior de la pandèmia. Clar, el 2020 no el podem agafar com a referència perquè pues, va haver molt de temps que les barques pues, van estar parades pel tema de la pandèmia. També vam tindre el temporal Glory, que també les barques pues, van, en el tema de les tonyines pues, també es van perdre moltes ventes, però si ho comparem amb l'any 19, que pues, ja va ser un any normal, pues, no tenint en compte que hem tingut quasi bé 3 barques menys que l'any 2019, pues, la veritat és que bueno, hem sortit prou bé, estem per damunt dels números del 2019. Jo penso que l'any, pues, dins de tot el que ha passat i que encara... Pues, també encara anem arrastrant el tema de la pandèmia perquè han hagut barques que també han estat amarrades i tot això, i ja et dic, el fet de tindre tres barques, pràcticament tres barques menys, i jo penso que l'hem solventat prou bé, bastant bé, diria jo.
Concretament en captures i també en preu de peix,
sí,
que s'ha pagat millor.
Sí, jo penso que el peix ha pujat en un global, no tinc bé les xifres, però en un global jo penso que el peix... cada vegada l'estem intentant i el venem cada vegada una miqueta millor, i això, pues, bueno, si les captures ajuden i el preu puja una mica, pues, bueno, el resultat és favorable.
Un balanç, per tant, positiu en general. El que no ha estat tan positiu és la campanya del peix blau, una pesca de la sardina i el saitó, que és molt irregular, i aquesta irregularitat fa anys que els pescadors ho atribuïu a l'excés de tonyines a la costa, que és el gran depredador, no?, d'aquestes espècies. Què heu notat concretament aquest 2021?
Pues notem el mateix dels últims anys. O sigui, partint de la base de que la pesca de l'encerclament ja és una pesqueria irregular, perquè depèn molt del temps i de molts factors que els quals tu no pots dominar, sí que és cert dels últims anys, doncs, pues, tenim el tema de les tonyines. O sigui, quan, si agaféssim uns números, pues, veuríem que maig i juny, que és quan la tonyina marxa a desovar, pues, la pesquera és molt lineal i molt regular, i una vegada les tonyines entren, que ja les tenim tot l'any, menys aquesta petita època de l'any, pues, llavors la pesquera ja és molt irregular. Llavors, pues, igual hi ha dies que hi ha peix, hi ha dies que pues, no n'hi ha, i pues, clar, hi ha l'afectació de la tonyina, per a nosaltres és molt important de cara a les captures.
Heu comparat xifres amb anys anteriors, si es nota aquesta davallada de captures?
És que, clar, el tema de l'encerclament ja és molt difícil comparar, perquè ja et dic, ja té molts aspectes que influeixen. Però sí que l'afectació de la tonyina cada vegada és més. Per què? Perquè pues, bueno, és un peix que no es pesca, és un peix que cada vegada representa que n'hi ha més, i per tant a nosaltres ens molesta més, clar. Comparar l'afectació que té damunt d'un mateix any o de diferents anys, pues, bueno, cada vegada el que veiem és que cada vegada n'hi ha més. Abans pues, estaven més aviat a l'època del bon temps i de la calor, però ara pues, ja el primer dia que comencem a pescar pues, ja se'n veuen, n'hi ha tot l'any, ja no marxen. L'únic període que estem una miqueta tranquils, ja dic, és entre maig i juny, que el peix marxa a desovar, i llavors sí que tu, si agafes els números dels teus últims anys igual, veuràs que maig i juny hi ha una pesquera lineal, és més seguida, és en els seus altibaixos que toquen pel ofici que és, però veus que tothom va fent, clar, una vegada estan elles, abans i després, pues, bueno, ja és molt, molt, molt irregular. Llavors, en funció de l'afectació que tenen damunt de l'estoc i damunt del caladero.
Hi ha dies que, per tant, torneu de la pesca amb les mans buides.
Sí, hi ha molts dies que preocupa. Hi ha dies que tornes amb les mans buides perquè és el que toca, però hi ha molts dies que l'afectació de tonyina te fa arribar a casa les mans o amb molt poca captura, quan en aquell dia, pues, potser no hagués agafat peix. I això, claro, això a base de temps, pues, evidentment, pues, carrega molt.
I és un motiu que és obvi, no?, perquè el veieu, és a dir, vosaltres
claro,
veieu les tonyines.
Les veiem allí, vull dir, les veus, vull dir, si no les veus a la vista, les veus a los aparatos, però estan, vull dir, és que ja ha arribat un moment que ja quan trobes el peix, les tonyines ja no és que vagin a buscar el peix, sinó és que les tonyines ja anaven junt amb el peix. Quan tu trobes l'estoc de peix, ja està la tonyina allí. Clar, llavors l'afectació ja és del minut zero. Vull dir, no és que dir, abans, pues, de quan en quan, pues, potser t'entraven al rato, però ara no, ara quan tu trobes el peix, pues allí ja ja porta les tonyines. Llavors, l'afectació que té sobre la pesca o sobre això ja és immediata.
I les captureu també, de fet, heu reclamat, no?, que us deixin agafar
home,
aquestes
pues,
tonyines.
Moltes vegades n'agafem les agafes dins de la xarxa, que això també és un problema perquè és un peix que té molta força i moltes vegades no les agafes, però et pugen els forats a la xarxa, que són de les tonyines mateixes. Quan agafes alguna dins de la xarxa, és perquè n'han hagut moltes, perquè, de fet, pues, bueno, cada any el gasto que tenim a nivell de xarxes per a revendar-les, per a arreglar-les, tot això, és gros, també, perquè aquests peixos, clar, la xarxa que nosaltres portem és molt fina i aquests peixos tenen molta força i la rebenten de seguida.
Ara mateix, per això, la pesca accidental no està permesa,
no,
és a dir, no us les
és
podeu
que, clar,
quedar.
Que també hi ha un problema també en tot això, perquè si ara ens basem en els plans de gestió i de cogestió que volen fer l'administració, tot se basarà, com van fer en la tonyina, no? en captures històriques. Però, clar, nosaltres no podem declarar-ho de cap manera. Una, perquè no en podem agafar, i l'altra és que tampoc la podem descartar. Perquè al diari electrònic nosaltres hem demanat poder descartar. Quan agafem una tonyina i dir, bueno, no la podem portar en terra, l'hem de llançar a la mar, però apuntem que n'hem agafat i la descartem i la tirem a la mar. I això sí, també seria una manera de demostrar a l'administració que n'agafem. Però això tampoc no ho podem fer, perquè ja ens van dir, no ho pots apuntar. Claro, llavors, com puc demostrar jo que agafo tonyines? Accidentalment, no puc demostrar de cap manera, perquè si no les puc portar en terra i si tampoc les puc apuntar al diari electrònic com un descarte, com faig posar, com puc fer en el sorell o a la cavalla, llavors ante demostro jo que agafo tonyines, m'han de creure, però és que les tonyines se n'agafen cada dia, no aquí, és tot el Mediterrani, no és només aquí, és tot el Mediterrani, l'afectació és a tots els sectors, és que afecta a tots els sectors. Claro, és que no puc agafar ni la pesca accidental. Jo penso que això és una barbaritat, perquè vull dir, no té cap raó de ser, no deixar, ja no dic, com a mínim accidental, però és que ja hauria d'haver, jo penso que tots els sectors, començant pels arts menors, que el cupo que tenen és ridícul, en relació a una barca, a una tonyinera, és ridícul, perquè tenen, bé, penso que tenen, no sé si hi ha, no sé quantes tonelades, 40 tonelades o 40 i pico tonelades, per a 80 barques que hi ha aquí a Catalunya, estem parlant de 500 i pico de quilos per barqueta, que això és ridícul, és una fotesa, però és que llavors els altres sectors hauríem de tindre com a mínim la pesca accidental, que hauria de ser més controlada. Evidentment, no diria agafar les que vulguin, això tampoc no ho volem, perquè el peix s'ha de vendre i s'ha de conservar, però és que l'afectació que té damunt dels recursos és molt important, i el que té damunt de les butxaques nostres i damunt dels marins nostres encara és més important.
Comentava que és un tema generalitzat, no? No només passa aquí a la flota
de
la cala.
És que tu vas a tots els molls que vulguis de tot el Mediterrà i tothom te farà la mateixa queixa, a tots els sectors, als arts menors i a l'encerclament principalment, però també afecta l'arrossegament. Vull dir, és que n'hi ha per tot arreu i n'hi ha tot l'any, vull dir, parles amb qui parles, igual, si vols parlar en un d'Almeria, com si vols parlar en un de Blanes.
Sí, que és veritat que tenim unes piscifactories aquí.
Aquí i l'afectació que tenim a nivell de població és més important, que això jo penso que el que ha afectat ha sigut a tot el que és lo que era el caladero del Delta, de l'Ebro, que era molt important en el tema de pesca. Això sí que ho ha afectat, perquè s'ha desaparegut. Això s'ha desaparegut a la instal·lació de les gàbies. Hem comprovat que això s'ha exterminat, aquesta mar ja no hi ha peix blau, i per tant, si no hi ha peix blau, l'altre peix també falla. Però ja parlem de la tonyina salvatge, que està per tota la mar. Vull dir, aquí la tenim més concentrada perquè tenim la població i és un reclam d'unes a les altres, perquè quan baixen les gàbies, les que les acompanyin ja es queden, però és que a nivell de pesqueria és a tot arreu, és que és tot el Mediterrani.
Perquè clar, hi ha les controlades, però és el que comentava, no?, que hi ha les salvatges que acompanyen les altres.
La tonyina és un peix de mola, vull dir, unes a les altres. S'ha vist, a més està demostrat també, perquè això ens ho van dir els biòlegs de les ciències del mar, que el peix blau, quan, per olfacte, quan detecta una gran concentració de túnits, de tonyines, ja no hi balli. Això ens ho van dir, si no recordo malament, penso que va ser l'any passat en una reunió que vam tindre a Tarragona tractant d'altres temes, i van vindre uns biòlegs de les ciències del mar de Barcelona i van dir que quan el peix blau detecta una gran concentració de túnits, allí ja no va. Ell no sap que estan tancats o que estan salvatges. Detecta que hi ha una gran concentració i, per tant, per allí ja no passa. Pues bueno, ara m'es proves un botó, no? Vull dir, si aquí hi ha una gran concentració i tu ja em dius que allí ja no va, és perquè ja no, o sigui, ja no n'hi ha de peix blau, que està demostrat. Vull dir, no cal que ens ho diguin ells, que nosaltres això ja fa anys que ho diem. El que passa és que pareix que la veu del pescador no està mai escoltada.
Les barques de l'Ametlla de Mar, a més, aneu a pescar més amunt, cap a la costa de Tarragona,
sí,
no?
Sí, sí, ja fa anys que ens vam tenir que desplaçar per a Tarragona, i ara, doncs, bueno, sí que és... Vam notar que ja ho vaig dir aquí, o allà de tot arreu, que després del temporal Glòria, i podem dir-ho així, i del cese de l'activitat de les granges, nosaltres vam notar que aquí va tornar entre peix blau. La prova és que vam començar a pescar i aquí hi havia molt de peix blau. Enguany no n'ha hagut tant, però bueno, el que toca és marxar per callar, perquè d'aquí t'has d'apartar perquè no hi ha res. O sigui, t'has d'apartar, és el que he dit abans. Si el peix blau ja no ve, ja no fa el seu recorregut i ja no passa per on t'ha de passar, doncs evidentment tu tens d'anar allà al peix, t'has d'apartar de tot el que és l'aglomeració esta, però bueno, llavors als altres puestos hi ha les salvatges també, vull dir, això influeix.
I aquesta poca pesquera afecta també, doncs, a la rendibilitat, no?, d'una barca d'encerclament,
claro,
aquí a la cala.
És molt més complicat acabar l'any, i llavors, pues, lo que fa més ràbia és que, pues, bueno, que tens el peix allí, lo tens per agafar, estan les tonyines, no l'agafes, tu te'n vas per a casa, i les tonyines allí salten com si, jo ho vaig dir aquest dia a la tele, com si estiguen en un zoo, perquè estan a sus anxes, i tu, amb els mariners, te'n vas per a casa i les mans a la butxaca. Jo penso que això al segle XXI no és correcte. Jo penso que no és correcte, aviam. Jo no em vull agafar de tonyines, perquè jo no sóc pescador de tonyina. A mi no em toca agafar tonyines. Però tampoc no vull que les tonyines me facin perdre el jornal. Vull dir, aviam, jo de tonyines no em vull agafar, jo vull agafar sardina i seitó. Ja no vull agafar res més. Però el que no entenc és que per culpa d'estos peixos jo i els meus veniers m'haguem d'anar a pecar a casa a les mans de la butxaca, i es faci difícil arribar a final de setmana, es faci difícil arribar a final de mes i es faci difícil arribar a final de l'any. Aviam, d'una manera o altra ho hem de compensar, això, penso jo.
Quantes barques queden aquí a l'Ametlla de Mar d'encerclament?
Dos.
I antigament, evidentment, hi havia moltes més. Quina és la solució, per tant, a banda de traslladar-ho, clar, a les administracions?
Jo penso que de solució no n'hi ha cap, perquè, evidentment, les tonyines no les podem eliminar, ni les volem eliminar. O sigui, a veure, la tonyina, jo penso que és un peix que fa falta a la mar, com tots els peixos. Però, bueno, si ara ja ha passat d'un pla de recuperació a un pla de gestió, perquè es dona per fet que ara ja està recuperada l'espècie, jo penso que donar una captura incidental a les pesqueres que poguessis agafar, no ho sé, m'ho invento, per exemple, que poguessis agafar un parell de tonyines per barca i dia, que no els agafaràs tots els dies, evidentment, perquè no els agafaràs, jo penso que no seria cap cosa d'altre món. I donar més cupo, evidentment, als arts menors. Els arts menors podrien treballar, haurien de tindre molt més cupo per poder treballar més àmpliament i més tranquil·lament a la tonyina, i de passada reposar les altres espècies. És que, a veure, és que totes les administracions avui en dia s'omplin tot de l'ecologia i de no sé quant, i tothom vol ser ecologista i tothom vol ser verd. Bueno, doncs ja, més selectiu que un ham, la pesquera més selectiva que hi ha és un ham. Vull dir, si el peix vol menjar, menja, i si el peix vol no menjar, no menja. Vull dir, per què no pescar a l'ham? Per què no deixar? D'una manera controlada, evidentment, no hem d'agafar les tonyes que vulguis, s'ha de controlar, perquè també les volem vendre en un bon preu. Però per què no es pot fer això? L'ham no l'ha exterminat la tonyina, eh? La pesqueria de l'ham no va exterminar la tonyina, eh? Vull dir, van haver altres coses que no cal entrar, ja ho saben tots, que el que es feia i el que no es feia. Però l'ham, els pescadors de l'ham, a cap banda del món, la van exterminar la tonyina. Per tant, no s'entén quan aquestes administracions avui dia volen ser tan ecologistes i les ONGs i tot això, i resulta que no afavoreixen a la pesquera més selectiva que hi ha, de cap manera, i deixar que els altres sectors no es puguin... No hi ha beneficiar d'este recurs, perquè no és un benefici. Jo ja et dic, jo no em vull agafar de tonyines, perquè a mi em fan perdre diners al cap de l'any, però si les pèrdues que tinc podem recuperar alguna cosa, pues bueno, bienvenido sea, no? Però, no sé...
Ara esteu de veda dos mesos, no? Fins quin dia?
Fins el dia 20 de febrer.
Esperem, doncs, que el 2022 es presenti millor.
Sí, sigui millor, però és que estirem sempre el mateix, vull dir, començarem a pescar i, bueno, potser el millor tindrem sort i serà diferent, no? Ojalà.
Per acabar, Miquel, preguntar-li també el tema de l'arrossegament, com queda això dels dies, no?, que us volen treure enguany també. Es parla d'una veda de 2 mesos i mig. Valtros, com fareu aquests dies?
Aviam, ara,
com
el gestionem? Enguany van dir que reduir un 6% respecte pues, l'any, els anys anteriors. Ahir al dematí va haver una reunió a Madrid amb el director general de pesca, Ignacio Gandarias, penso que es diu, Estome. I bueno, pues lo que s'ha de concretar encara bé, però bueno, ja està tot quasi bé fet, lo que perquè ara mos han d'enviar a les cofradies els comunicats de com al final s'acabarà gestionant, és que estos dies que pues, teòricament mos reduïxen, los podrem acotar, els podrem fer en un, com si fos un període de veda. No li hem de dir veda perquè ells no ho diuen, ells diuen no sé què del recurs, no sé quin nom li posen, però bueno, sí que és cert que pues, bueno, pues, podràs, si hi ha un període de temps de 15 dies, han de ser 10 dies hàbils, o sigui, que serien 2 setmanes, 15 dies, els has de fer seguits, entre el dia 1 de gener i el 30 de setembre els podràs fer. Vale, llavors, pues, jo suposo que aquí pues, la gent el que intentarà fer serà pues, intentar-ho a l'època més dolenta o sumar-ho a les vedes o el que sigui, fer-ho, perquè a partir del 30 de setembre això ja no es pot fer cap vede ni res, s'ha d'anar a la mar, o sigui, octubre, novembre i desembre s'ha d'anar a pescar, però sí que fins al 30 de setembre se pot acotar tot aquest temps. Bueno, jo penso que dins del que cap és una bona cosa, perquè ja que em fas perdre dies, pues, si me'ls subvenciones, pues, això ja és algo. El tema dels mariners també, els mariners també entrarien en un pla d'estos que cobrarien, i ara el que fa falta veure és com se pot canalitzar i com s'ha de fer, pues, quan tindrem els comunicats ja sabrem ben bé el que hi ha. A partir d'aquí pues, bueno, hi ha tot el tema dels polígonos, de la selectivitat, bueno, coses que el sector ja va fent, el que passa que diràs que a nivell de l'administració no fixem mai res, però bueno, nosaltres ja estem intentant fent coses per a salvar el recurs.
Doncs veurem més endavant com apliqueu aquesta reducció de dies aquí a la confraria de pescadors de l'Ametlla de Mar, i esperem també que el 2022 sigui més bon any pels pescadors.
Així ho esperem.
Miquel Bruy, patró major de la confraria Pescadors de la Cala, moltes gràcies i bon dia.
Bon dia.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres, a Laia, Miquel, us seguirem evidentment de ben a prop. Tot just ara, el que fem és el que ens agrada fer els dimecres, perquè ens ho passem bé, per destensar també una mica, per relaxar-nos, és escoltar una de les cançons que des d'una malgrat en Josep Lluís Vidal ens porta setmanalment. Ja ho sabeu, cançons que d'alguna manera o altra podem relacionar amb el mar, amb la Mediterrània, amb els oceans. A veure amb què ens sorprèn aquesta setmana.
Tornem amb la cançó i avui ens quedem amb una veu i un grup mítics del pop-rock català que encara continuen en actiu. Sonen així.
Soc navegant solitari, mariner sense port, mai no he tingut calendari, el meu rellotge sóc jo, que no tinc segons i que allargo les hores. Tu, ell, timó, que m'ajudes, la meva adreça sou tu i el vent, treu-me d'aquesta tempesta.
Pes al mar és una cançó dels Lacs en Busto de finals dels 90 amb la veu del primer cantant del grup, en Femi Fortuny. És la pista que obre un disc que es diu Sí.
Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú i sempre així serà.
Els lacs en Busto utilitzen la natura i concretament el mar com a símbol de la llibertat individual i col·lectiva. Queda molt clar a l'inici de la cançó amb passatges com "Mai no he tingut calendari" o "El meu rellotge sóc jo".
I tots som del mateix món, no crec en nacions ni en obligacions, ni en obligacions. Tampoc sóc d'allà, sóc part de l'oceà. Dóna'm força per cridar, que jo sóc de mi, no sóc de ningú. La meva terra és el mar, fet d'aigua i sal. Sota l'aigua no hi ha veles, ni banderes, ni nacions. El silenci que m'envolta és la solfa que em fa viure, viure i ser lliure.
També utilitzen elements mariners com el timó, que serveixen sovint com a símbol d'estabilitat, de guia, de rumb, dins un mar de tempestes personals. La meva terra és el mar també té un punt reivindicatiu, on el cantant o poeta demana força per continuar endavant, deixant molt clar quina és la seva preferència. El mar. Avui, La meva terra és el mar, dels Lacs en Busto.
Si l'aigua s'emporta, jo de pedra no soc, mullem un altre cop. Dóna'm força, dóna'm boig. Que si l'aigua s'emporta, jo de pedra no soc, mullem un altre cop dins el cor.
Del peix.
I així acabem aquest programa d'avui coneixent el preu del peix des d'una de les confraries. Avui marxem cap a Llançà, no, Cristina?
Doncs sí, avui ens dirigim cap a la confraria de pescadors de Llançà per parlar amb el seu patró, en Jordi Folcarà. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda a tothom.
Bé, i després de tramuntanades i tal, hem tingut anticicló i calma aquesta setmana.
Sí, sí, sembla que sí. Demà sembla que comença a tornar a entrar a la tramuntana una miqueta, per variar. Portem ja final d'any i comença a haver una miqueta de vent, però bé, crec que no estiguem acostumats en aquest país.
Com està anant aquesta setmana, Jordi?
Bé, bastant bé. Estan sortint, el peix ha sortit bastant de peix i el preu s'han anat aguantant més o menys bé. Igual que la setmana passada s'estan mantinguent els preus més o menys estables. Dic el Lluç sobre uns 10 euros, 12 euros, el Roger també va a 6 o 7 euros, el Raps a 10 o 12, la Gamba també s'està aguantant a preus, ha baixat una miqueta en consideració de Nadal, normal, però preus raonables.
I hem començat nou any, per tant, nous dies de pesca. Jordi, no sé com està tot aquest tema.
Bueno, sí, encara estem esperant la resolució que ens diguin els dies totals que tenen assignat cada barco. I de moment aquest any el que hi ha no és una veda com a tal, una veda biològica, sinó que el que fa des de l'Estat, diguéssim, ens ha obligat a fer una reducció de dies anuals i aquests dies seran unes parades compensatòries, o sigui, diguéssim que ens compensaran els dies perduts. Consideren que ens han tret uns 40-50 dies a cada barco anuals, considerant que normalment se solien sortir d'uns 220 a 200 dies per embarcació i en tindran uns 50 menys laborables. I el que intenten és compensar-nos aquests dies aquests dies econòmicament un tant per cent de lo que és el que feia cada barco diàriament, els compensarà. I sobre això ens han donat a triar, cada cofradia podrà triar l'època que vol parar. Es pot fer en diferents etapes. O sigui, tu pots fer els 50 dies, si vols, de cop, o pots agafar de 10 dies en 10 dies. Pots dir, en lloc de 2 mesos i mig, ara faig 1 mes i mig i me guardo 1 mes per més endavant. Nosaltres aquí d'ençà hem optat per fer, de moment, només 35 dies. No sé si els farem, perquè a partir de l'octubre ja no es pot fer, es podien guardar 15 dies pel novembre o així, però ha de ser fins a final de setembre. Possiblement no els fem, perquè el que volem guardar-nos un marge, no cobrar-los a tots aquests dies, sinó guardar-nos un marge de dies per si hi ha avaries, per si hi ha barcos que tenen Covid, i per no tenir que treballar després en temporals els dies que ens quedin. I intentar programar-nos. El que passa és que cada 15 o 20 dies ens canvien les normatives i ens canvien les coses que ens havien dit. Però, bueno, sobre això haurem d'anar començant a aprendre a anar a pescar d'una manera diferent.
Sí, amb falta de dades, clar, a vegades també és complicat decidir. Heu dit aquests 35 dies, Jordi, ja teniu data de quan comenceu? Ho feu tots a l'hora o cada barco fa la seva?
No, cada cofradia tindrà la cofradia en si. O sigui, cada port tindrà el seu... estimat els seus dies cada parada llançant. Comencem a veure el 31 fins de gener, fins al dia 20 de març, que és un diumenge, o sigui, del 31 de gener al 20 de març, tots dos inclosos.
Molt bé, doncs ja sabem ara si aquesta veda diferent, però aquesta veda que fareu, o aquesta aturada, no?, a llançar. I bé, Jordi, doncs esperem que la resta de la setmana vagi bé, perquè, com deies, entrarà a tramuntana i a veure com va la cosa.
Esperem. Llavors aquest és el problema, no?, que després dels barcos han de considerar, depèn de la tramuntana que sigui, clar. Igual normalment abans sortien amb aquesta força 6, per exemple, i ara estan de considerar si sortir o no sortir, perquè com que no saben si tindran més o menys dies, i així estan, no?, i amb aquella hi ha el cor de què fem, surto aquest dia i intentar pues, gestionar una miqueta més bé econòmicament.
Doncs esperem que...
El tema preus i tot.
Sí, clar. Esperem doncs, que ràpidament us donguin ja aquests dies, que us pugueu organitzar bé. I com sempre, Jordi Fulcarà, patró major de la Confraria de Pescadors de Llançà, moltíssimes gràcies per atendre'ns i bona pesca aquests dies que queden abans no comenceu l'aturada.
Vinga, que vagi bé per tothom. Adéu, adéu.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, Cristina, que vagi bé, i gràcies també a tots aquells que avui ens heu acompanyat. Demà, ja dijous, agrair-vos la confiança i desitjar-vos que acabeu de passar un molt bon dimecres. Fins demà.
El Far, el programa mariner de
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Plou i ell desplega l'equipatge. I entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners. Que avui s'omple d'aigua.
M'agrada el futbol i fer el gandul a casa. La dona del veí quan surt a la terrassa. M'agrada fer l'amor i fer el poca vergonya amb els amics. Yeah. M'agrada dir el que dic, m'agrada fer el que faig. M'agrada ser com sóc i m'agrada anar on vaig. M'agrada l'aigua clara i el xocolat espès. Saps
Ràdio L'Escala.
La xarxa.